Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, el nostre temps a la DEC torna també aquest 2011. Esclar, ens han proposat d'una manera, és bonic, eh? Benvingut 2011, esclar. Benvingut 2011. Però per analitzar una mica l'estat de la qüestió, d'aquella qüestió que és la qüestió, no del 2011, sinó del 2010, del 2009, i probablement, bé, si haig de fer cas al que acabo d'escoltar, del 2012, del 13, del 14 i qui... Ai, potser el 15... Ho salvarem, això. No és cap consol, ho diem així, perquè segurament vostès es poden enfadar molt, més encara, però difícilment de la nuig en trauran massa coses bones. Ens sembla, però, que en farem un mapa interessant del que ens diran els nostres contertulians avui. Saludem primer la Susana. Susana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Bon any també per la gent de la DEC. Embarcats a punts de començar cursos i cursos i cursos, eh?
Al final del programa parlarem de les noves propostes formatives.
Que em sembla que el 15 de gener ja comencen, aquest mitjans de gener.
Correcte,
ja comencen.
Correcte, estem a punt de començar els primers cursos.
A punt de començar. Feia temps que no saludàvem a cap dels tres, però hem passat pels estudis de Ràdio Maricel. Saludem a la Mireia Contreras. Mireia, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Ella és la responsable de Caja de Navarra. També és... Oi, la casualitat a vegades és punyetera, que tinguem aquí la responsable de Caja de Navarra Sitges després d'haver signat aquest conveni amb una tessió, etc. En fi, molts maldecaps?
Bé, ara bé. Ja està tot ben en popa.
Una pregunta d'aquelles gairebé, diríem que tangencial en això. Des del punt de vista de l'experiència professional, suposo que casos d'aquests ensenyen moltes coses, no?
Home, i tant. És una cosa que ja et queda de per sempre, no? Sobretot per l'experiència professional i pel futur.
Perquè, clar, hem passat d'una època en aquella en què per donar hipoteques, diguem-ne que poques coses s'havien de mirar, a una circumstància en què suposo que des del punt de vista del professional l'ha hagut de filar molt prim, analitzar moltes coses abans d'acordar el que sigui, no?
A veure, ha sigut difícil, el que també no he estat jo directament qui ho ha negociat.
Però com a mínim n'has estat testimoni a primera línia.
He estat testimoni i he après, perquè d'aquestes coses se n'aprenen. Per això també tens superiors que et donen cop de mà i que et transmeten doncs, les maneres de poder solucionar o de prendre les decisions i de tancar doncs, els contractes o els pactes que arribes.
Feia temps també que no parlàvem amb Josep Casanova. Josep, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Parlàvem amb Josep Casanova arran, ui, que queda lluny en el temps, el pla general i el creixement i la sostenibilitat i el sum-sum cor d'aquell.
Sí.
Eh? I ara què?
Ara bé. O sigui, una cosa és planejament i l'altra és desenvolupament. Són dues coses completament diferents. El bon planejament es fa ara, no en èpoques grasses i de presses. O sigui, tot el bon planejament es fa quan les coses estan tranquil·les i es veuen amb una perspectiva real.
Tant que patíem, Josep, pel creixement,
sí.
I ara la demanda l'ha frenat
és
de cop.
És que l'economia i el desenvolupament de quasi el 100% de les coses t'ho porta la demanda i el dia a dia. Per moltes coses que vulguem planejar, després el temps ens posa en ordre i ens posa al puesto. I perdoneu la veu que tinc, però he vingut pels pèls perquè estic quasi sense veu.
És una veu, doncs, com l'època, en crisi. En crisi. En Josep Casanova és arquitecte. El sector com ha notat tot això? Suposo que entre els professionals us deveu haver comentat
el
un munt de coses, no?
El sector està fatal. si voleu, us començo ja a donar un apunt real. A l'any 2010 s'ha avisat al Col·legi d'Arquitectes un 92% menys que els altres anys.
Ens aturem aquí, Josep, perquè tothom ens entengui, un visat, que
un visat vol
és
dir
un certificat,
per dir-ho així,
els projectes
que s'han de fer. Els arquitectes, quan fem un projecte, l'hem de passar pel Col·legi d'Arquitectes, que és un filtre fidedigne, perquè tot ha de passar per allà. Llavors, respecte als altres anys, s'han fet un 92% menys. Un 92% menys. Vol dir, el que abans era un 100%, ha quedat amb un 8%. Mm. Si no hi ha projectes, no hi haurà edificació.
Si no hi ha edificacions, no hi haurà
feina. Vull dir, el primer esgraó és el nostre. I aquest any pinta exactament igual. Els despatxos d'arquitectura s'han reduït amb la mateixa proporció. Un 80% han quedat sota mínims i estem, clar, a l'expectativa d'altres factors importants que són els que deriven en totes aquestes coses. Però aquesta és la realitat d'avui.
Ens crida l'atenció. Recordem una vegada precisament que parlàvem del Pla General i els arquitectes dèieu, bé, en una època en què era bona, estàveu més o menys lligats de peus i mans per una qüestió de costos, perquè els promotors llavors ens collaven els arquitectes perquè sortissin projectes bé de preu, etc. I tampoc en aquell moment l'arquitecte semblava especialment satisfet de poder fer allò que volia fer, perquè aleshores una qüestió de costos i de rendibilitat li impedia doncs segurament fer una. I ara, ni una cosa ni l'altra.
Ara res. I vull dir, i si sortís algo en qüestió de collar, encara més. Perquè la realitat és que els preus han baixat en tot. O sigui, principalment el preu del sòl ha baixat molt i el preu de construcció es manté i jo diria que es manté a la baixa.
I ara on treballeu?
On es pugui. Particularment el que hem estat fent al nostre despatx és precisament planejament, el que t'estava dient. Hem desenvolupat alguns plans parcials amb tranquil·litat, poguent fer les coses amb serenor, i és el moment de posar papers en ordre i el que està mal planejat canviau i el que està ben planejat posau en ordre, perquè quan sigui el moment, ja serà el moment en el seu dia, però tot passa, totes les tormentes passen i tot acaba passant. Aquesta crisi és molt més forta de les que havíem viscut, però jo n'he viscut 3 i en definitiva ens salvàvem per altres coses, en protecció oficial, havíem treballat molt en protecció oficial i tal, però és que ara aquesta crisi és econòmica, és bancària, i aquesta no se solucioni, tot lo de més anem al darrere. Perquè per moltes idees que puguis tenir, per moltes idees que vulguis fer, per molts projectes que vulguis fer, si no hi ha el suport econòmic darrere, volveu-te mañana.
Amb en Joaquim Carbonell, amb en Joaquim havíem parlat en més d'una ocasió, la seva empresa Neos Training, dedicada sobretot a dir a les empreses, suggerir a les empreses models, en aquest cas per motivar equips humans, en definitiva perquè aquest engranatge empresarial funcioni més que mai. Davant una situació com l'actual, no sé si això de motivar ha de prendre uns altres camins o en el fons els de sempre.
Davant una situació com l'actual, continua sent encara més important el paper de les persones. Perquè una de les coses que jo penso que la crisi ens està demostrant és que els projectes empresarials tiren endavant si hi ha persones que creguin en ells. I no estic parlant només de l'emprenedor, no estic parlant només del gerent, no estic parlant només de l'amo, sinó estic parlant de l'equip. Aleshores, com molt bé comentava la resta de contertulis, la situació no és bona. Les empreses han baixat moltíssim la seva facturació, també abans d'entrar estaven començant, els pitjors ja no hi són, els mitjans les estan passant canutes o estan començant a desaparèixer i aquí, doncs, qui teòricament aguantarà seran els millors. Els millors des d'un punt de vista de fortalesa financera, els millors des d'un punt de vista de fortalesa de mercat, els millors des d'un punt de vista de capacitat per afegir valor als seus clients i els millors des del punt de vista d'equips també. I aquesta, jo penso que és la situació actual. Les empreses estan prenent consciència de que això és fonamental, i una mica doncs, també per complementar els comentaris dels companys, bueno, sí, hem notat davallada, però també és veritat que el que estem començant a notar és que les empreses estan prenent consciència d'això, i estan prenent consciència demanant en algunes ocasions ajuts externs, demanant en algunes ocasions aquests ajuts, diríem, sota la forma de projectes de consultoria, sota la forma de projectes de formació, i aquesta també és una realitat. O sigui, jo crec que la situació no és bona, però les empreses estan prenent consciència de que han de canviar, i han de canviar per bé i han de canviar per aguantar.
A partir d'aquesta argumentació, Joaquim, el que vingui després de la crisi serà millor?
Evidentment, per definició segur. Per definició segur. El que potser hauríem de definir una mica és aquest concepte, que és millor, que és pitjor, no? Però penso que sí. Vull dir, si per millor entenem creixement, probablement entrarem en una etapa de creixement que no seran els creixements que hem tingut fins ara. També, i una mica complementar el que dèiem abans, creixements que fa, no sé, 7-8 anys es veien, i recordo comentaris amb mitjans especialitzats que es veien fora de lloc. És a dir, l'economia espanyola basava una part importantíssima del seu creixement a nivell de creixement del PIB, refereixo amb el sector de la construcció. Es veia venir que això no aguantaria. Es veia venir. Per tant, i també reprenent les paraules del Josep, crec que s'ha d'aprofitar, diríem, aquesta situació per redefinir, per plantejar, per definir a nivell macro, a nivell de models econòmics de creixement d'estat, de país, i també, evidentment, a nivell de cadascuna de les empreses, doncs, redefinir i pensar a nivell micro. Mm-hmm. És una situació que diríem, l'única porta de sortida és aquesta.
La Mireia ens deia a l'inici, i coincidíeu tots, aquesta data del 2015, què ha de passar fins aleshores? Perquè són 4 anys, això encara. Què se suposa que ha de passar?
No ho sé, mira...
Qualsevol dels tres, és igual. Sí, què bueno, ha de passar?
Jo crec que el sentit comú ens diu el següent. I això dic
què ha de passar amb l'economia, què ha de passar amb aquests gairebé 5 milions de persones aturades, què ha de passar amb aquest sector paralitzat.
Sí, això no és reflexió d'economista, jo penso que és reflexió de sentit comú. Sí, l'atur ha pujat. Això és claríssim. Qui crea doncs, llocs de treball? Les empreses. Fins que les empreses no tinguin un entorn, diríem...
Favorable
per la creació de llocs de treball, això no pujarà. I això requereix moltíssimes coses, vull dir, requereix canvis a nivell de... A veure, se'n parla, que si la flexibilització del mercat de treball, que si canvis a nivell de flexibilització d'accés a crèdits i a finançament per aquestes empreses, flexibilització des d'un punt de vista, diríem, de mercat també... Quines empreses estan funcionant o no estan patint la crisi? Empreses que estan en sectors com, no ho sé, per exemple, noves tecnologies, o empreses que estan exportant. Perquè realment la crisi, a una part molt important del primer món, ja ha passat. Però penso que la nostra situació particular és la que comentava abans. És a dir, veníem d'un model excessivament basat amb sectors que no afegien valor i amb sectors que estava bastant clar que arribaria un moment que deixarien de generar ocupació.
Coincidiu?
Sí, no, doncs veníem d'un cicle de creixement i també hi ha els cicles de baixada, no? de cadència. Llavors ens estrem, vam arrencar el 2008, finals del 2008, i s'han de treure tots els instruments per aconseguir que l'economia torni a créixer per si mateixa. Aquest any preveuen que els tipus d'interès tornen a tirar una mica amunt, no sé dir-te fins quan, però que pujaran una miqueta, l'inflació més o menys estarà estable. Doncs tots aquests instruments, això el que ha de fer és l'Estat, és ha de fer servir totes les seves eines, ha de mobilitzar per aconseguir que les empreses trobin el seu lloc, busquin la manera de discrecionar cap a negocis o mercats on es puguin potenciar i anar creant llocs de treball per poder sortir-se'n.
D'alguna manera les entitats financeres esteu en el punt de mira?
Home, sí.
Sí. Sí. Josep.
No, vull dir que, anem a veure, la crisi el que fa és posar tothom al seu lloc. Vull dir, tots els que es havien passat...
Fins i tot els que no tenien lloc, també els...
Sí, no, vull dir, és que dintre, amb la facilitat que hi havia per entrar a la construcció, s'hi havia posat tothom a la construcció. O sigui, el que tenia una peixateria, si tenia tres pessetes, s'atrevia a fer una edificació, el que no les tenia anava al banc i li donaven el 100%, el que venia, que era un paleta que no sé què, s'atrevia a fer una promoció de cents de milions perquè li finançaven el 100%, això ja es veia venir que petaria. Això no s'aguantava pel lloc. Bueno, ha petat, ha posat la gent al seu puesto, aquests han desaparegut, ja no hi són, i tal. Llavors, quan diguem què passarà aquests anys? Home, aquests anys no vol dir que no treballi ningú. Vull dir, es faran coses, es faran coses amb molta seny, molt relatives per mantenir aquest possible creixement, es posen les coses a puesto, com han dit els meus companys, hem de pensar en l'exportació, hem de pensar que el sol que veníem abans, sol, playa i hoteles, ara tenim una competència enorme a tot el món i ja no ve, falla el mercat exterior, quan la seva economia el venir aquí a estiuejar i a comprar aquestes cases, que ara hi ha un estoc per 10 anys com a mínim, tampoc vindran, per tant ens hem de posar a puesto i les empreses han de pensar en altres alternatives. La necessitat quotidiana sempre hi serà. O sigui, la gent necessita un habitatge pel seu fill que es casa, si no n'hi ha a Sitges s'haurà de fer, però no se'n faran 300, se'n faran 50 o 30 els que es necessitin al seu preu. Això és estabilitzar el mercat fins a un punt en què les coses poden anar millor.
Que les empreses doncs tinguin un balanç molt més reforçat, no? Tot uns recursos de, és a dir, l'anàlisi que es fa ara de l'empresa en si de nivell bancari, és molt més exhaustiu, molt més quadriculat, no, que el que potser fa 4 anys enrere. Sí, i això és on ha arribat, no? De
sí, però és que jo recordo, ja fa 25 anys que estic en aquest tema i abans també t'ho exigien. Vull dir, quan anaves allà, escolti'm, vostè quan... d'aquesta... Ui, fatal.
Passa res.
Vostè, quan posarà d'aquesta promoció? El 50%? Sí, doncs parlem-ne. I vostè quines garanties em dona? Doncs aquestes. I vostè, a més, té jo? Sí, doncs vinga, anem-ne a parlar. Ah, jo no havia vist mai anar a un banc i dir, escolti, miri, tinc la possibilitat de comprar aquest solar i deixi-m'ho tot.
L'exigència del mercat, la... doncs el fet de que hi havia molta competència, també el Banc d'Espanya suposo que s'ha donat compte d'això, no? De que tanta competència tampoc no era bona en els sistemes financers.
Com que l'aigua encara la podem regalar, un vas d'aigua penjada.
No, llavors, clar, les creacions de les CIPs o les fusions que s'estan fent...
Però us pregunto dues coses molt a peu de carrer. Per una banda, des de la perspectiva d'en Josep Casanova, és cert que en el sector de la construcció hi ha empreses sitgetanes que estan passant molts problemes?
Sí. I encara empreses sitgetanes n'hi ha moltes que s'estan aguantant pels pèls.
Pels pèls.
Pels pèls.
D'acord. I és cert, com m'han dit molts petits emprenedors, petits empresaris, autònoms, empreses, que es va a una entitat financera i no hi ha manera, no hi ha forma humana de poder obtenir un crèdit?
Si hi ha garanties que entren dintre del model que establirà el Banc d'Espanya,
encara
se'n donen. Però, si no...
Josep, recelo una mica.
Sí.
Potser sí que hi ha hagut 10 anys que una miqueta doncs s'ha saltat una mica tot a l'estudi, no? O el ser molt més restrictiu a l'hora de fer uns càlculs.
T'ho preguntava, Mireia, perquè més d'un des de casa seva deu pensar, home, nosaltres anàvem a contractar una hipoteca i allà ens posaven 600 euros d'estudi. Estudiarem el seu cas i tal. I al final resulta que, de fet, no calia que estudiessin res perquè es donava hipoteques, com deia en Josep, es donava hipoteques a tothom. Però, en canvi, el qui contractava la hipoteca pagava 600 euros perquè suposadament li feien un estudi de les condicions econòmiques per si podia assumir-lo o no. Ara resulta que hi ha mitja humanitat que no ha pogut assumir la hipoteca, però aquells 600 euros que van pagar en el seu dia per l'estudi, doncs mira...
Nosaltres també estem sorpresos, eh? Jo estic en una oficina, vull dir, jo no
sí,
mano.
Sí, no, no.
A mi em baixa tot, sí, des de dalt. No és
la Mireia està en aquest petit món de l'oficina d'un poble,
i que llavors veus, et transmeten, parles amb de tu a tu, perquè jo sóc una ciutadana de peu, igual que una altra persona, no? Igual que el Josep.
Sí, sí.
Llavors hi ha moments que dius, estàs agafat de peus i mans i no saps cap on tirar, no? Que també et transmeten inquietuds que no pots solucionar.
Perquè els responsables d'oficines teniu ara, no sé si dir-ho d'aquesta forma, la independència de decisió que podíeu tenir fa 5 anys o 6?
No. Sempre, a veure, en tenim sempre i quan els paràmetres...
Estigui tan apamat això que...
Els paràmetres de l'estudi, tant de particulars com d'empreses, surtin amb l'scoring, que és el que ens fan, calculem un scoring, un rating és una mena d'anàlisi del balanç d'una empresa de l'any anterior, en sortir que està dintre els paràmetres que es pot tirar endavant la financiació.
D'acord, Josep.
De totes maneres, estic d'acord amb ella, encara que vagis al banc i siguis immaculat, compleixis tot, tinguis tot perfecte, el segon pas et diuen, escolta, i si no em demanes el crèdit, millor. O sigui,
en joc i riu.
Sí, clar. Sí, compleixes tot, però no tinc diners. O sigui, m'estàs posant en un compromís. Jo el que vull és cancel·lar hipoteques, no donar hipoteques. Aquesta és la realitat actual. O sigui, els barems que venen de dalt i diu, cancel·leu quantes més hipoteques pugueu, millor.
De la mateixa manera que fa 5 anys deia, doneu quantes Exacte. Més hipoteques, millor.
Per què? Pues perquè hi ha un estoc gran que s'ha de vendre, hi ha un estoc mal situat, no parlem de Sitges, no parlem del Garraf, parlem de barbaritats que s'han fet al resto d'Espanya, barbaritats que en 10 i 15 anys no es menjaran, no són digeribles, o sigui, hi ha barris sencers de 400 i 1.000 vivendes sense cap vivenda per vendre, o sigui, qui és el que va primer allà? O sigui, és que fa por, o sigui, això és la realitat que hi ha, això no és digerible ni en 10 ni en 15 anys, però alguna solució s'ha de donar, que els bancs en aquest moment no l'han donada encara, ho tenen allà, tenen el problema, saben que tenen el problema, però no se li ha donat una solució real, val? Llavors, clar, la directriu avui bancària és no donar sinó cancel·lar. A partir d'aquí, lògicament, hi ha compromisos, hi ha coses que s'han de fer, hi ha excepcions, però estem parlant de directrius. Val? Per què? Perquè els diners els han de tornar.
També suposo, depenent de cada banc, no? I de la situació que es trobi cada banc, que ara el tema de la financiació o fins i tot de les finques que s'han tingut que atribuir, no? De cessions...
Sí, sí, esclar, de tot el parc de pisos que...
Hi ha entitats que tenien un percentatge molt més elevat de promoció o de financiació de promoció i d'altres que s'havien potser curat una mica més en salut. Gràcies a Déu que Hanna Barra
Estem parlant en general.
Sí, no. El que sí que tens raó, que clar, en el moment en què tenen un gruix molt important de vivendes que s'han tingut que atribuir, els interessarà perquè no vol, el banc no vol vivenda, no vol un pis, no vol una promoció sencera. Això no és un líquid, no els està generant diners.
Sí, sí.
Hasta es pot entendre, jo ho entenc, que vagi a un banc i digui, miri, vull diners per fer una promoció de 10 habitatges. I el banc em digui, escolti'm, miri, primer tinc que vendre els meus, i després ja li donaré pels seus. Fins aquí ho entenc. Llavors dic, doncs miri, vull 10 habitatges a Sitges. Diu, no, a Sitges no en tenim cap. Els tenim a Sant Quintí de Mediona. Els tenim a Mollerussa. Diu, escolti'm, però jo els vull a Sitges. Diu, però és que la política és vendre primer l'estoc d'habitatges i després donar. Diu, però no podem pagar tot justos per pagadors. Quants en té Sitges? Cap. Doncs malament.
D'acord.
Són directrius.
És com aquell que va demanar una hipoteca per un pis, dic, miri, voldria per aquell. Bueno, per aquell no li podem donar, però miri, sí.
Si és que d'aquest sí.
En joc i riu, però davant d'aquesta situació, una empresa poca cosa pot jugar. A què? A negociar? A forçar les coses?
La situació de les empreses avui en dia és delicada, perquè costa cobrar, costa...
Pagar els treballadors.
Costa vendre, i per tant, a veure, tota la vida s'ha dit, és a dir, si realment no vens i no cobres, la situació financera teva és delicada. Jo penso que una part important de les empreses que actualment estan fallant i estan punxant per això. Potser tenen, diríem, possibilitats a nivell futur i a nivell d'estructura financera, però realment...
Estan plenes,
sí,
d'impagats.
Sí, exacte. I aquesta és una situació també real. I això, a veure, jo sé i suposo també que la Susana ens ho pot confirmar, vull dir, moltes empreses de la DEC estan, i sobretot, per exemple, autònoms, que tenen poca capacitat financera, estan en aquesta situació. I parles amb ells i t'ho diuen. És que jo he tingut un impagat de no sé què, jo he tingut un impagat de no sé quantos, jo estic fent feina, estic treballant, però
és que... I com es pot cobrar un impagat?
Ostres,
és clar, no, és que suposo, veja, arriba un moment que un deu pensar les metodologies més disparatades per poder...
Perdona, però és una roda.
És una roda, no?
Vull dir, perquè, clar...
Jo no puc pagar perquè no m'han pagat, i així...
És el peix que es mossega la cua.
Sí, sí, hi ha un acudit que sense posar diners... acaba cobrant tothom. Dona una paga i senyal, amb aquesta paga i senyal paga l'altre, cobra tothom, i al final arriba aquell que li deu amb ell, s'emporta i diu no ho vull.
D'acord.
I queda cobrat tots.
I afegim un element més aquí. Quan dissenyeu planejament, és per encàrrec d'una institució, per un encàrrec públic,
no.
Per diner públic? No.
No, o sigui, el planejament...
Per plans, vols dir, per plans, d'acord. Perquè
també n'hi ha de públics.
Sí, però ho dic per si, d'alguna forma, el motor de l'economia d'allò públic és un bon lloc on agafar-se, o ara ni això.
Sempre. Vull dir, anem a veure, l'economia pública dona feina a un percentatge gran d'empreses. O sigui, que normalment són exteriors a la pròpia administració.
Sí.
Però bueno, aquesta és la segona bombolla grossa que té que patar, que no ha patat encara, la de l'administració. Vull dir, sempre s'ha parlat de la construcció i ha patat, els bancs han patat, però ara ve la de l'administració, que tot just li estem veient la punta, però aquesta té que patar, i molt, perquè és insostenible el cost que tenim que mantenir tots els ciutadans per mantenir l'administració general que tenim doblada, amb puestos triplicats, amb puestos que no es fan rendiment, etc, etc. Aquesta té que petar i petarà, i està començant a petar.
Coincidiu?
Ja estan començant a fer, per exemple, ensenyament fent restriccions a professorat, no? I a sanitat, i...
Sí, el que passa que, bueno, això ja és opinió personal, no? Però a vegades colles per on precisament menys has de collar.
Exacte.
Bueno, però precisament en sanitat
i
ensenyament...
Superposició de...
No, però bé, però han començat a retallar per aquí. Ara, la meva opinió, jo crec que 15 dies una secundària no poden estar sense un professor.
No, però precisament...
O sense un metge de capçalera.
Estava parlant d'aquest sector.
En Josep estava parlant de despatxos, suposo, de despatxos, a dalt, de despatxos, d'organització, d'estructura.
Sí, però s'estan carregant també altres sectors que potser són més necessaris.
Jo el que estic apuntant és que aquí hi ha un problema greu, insostenible, que comença des de l'Estat, després va baixant, autonomies, i després de les autonomies, els municipis, que són insostenibles perquè s'han passat una pila de gastos atípics a gastos fixes, i per tant, quan aquests ingressos atípics no hi són i aquests ingressos atípics s'han posat a gastos fixos, això no funciona, i això està molt, molt passat de rosca, molt, no una mica, no, molt. I aquí ja els altres hi han patat. Ara falta que peti aquesta i ja ens sentirem a parlar. Vull dir que...
De la reestructuració de l'administració en general.
Vull dir, és que les tenim doblades, tenim feines doblades, tenim institucions triplicades, tenim... No pot ser, home.
Per tant, què? Sobreviure?
Per tant, hi ha molta feina per fer.
No, ja. Però dic què? Sobreviure com es pugui?
Sí, jo crec que...
Quedava dit.
Ens sortirem.
Això és allò com allò del final de l'embut, mira, fes trampeja com puguis.
Sí,
és que te'n dones compte amb la vida s'havien revisat com s'estan revisant ara, qualsevol cosa que facis amb l'administració et ve una revisió i un recàrrec a l'alça d'una manera brutal. S'està intentant treure diners d'on no es poden treure diners, i tot ve per la necessitat de mantenir tota aquesta estructura.
Home, jo he tingut clients, jo les crisis anteriors no les he viscudes, no perquè no hi fos, sinó perquè encara no estaven al món laboral, no? I que em deien, diu, com que ja ens va enganxar el toro en el 92, doncs ja ens hem anat guardant un coixí perquè sabíem que tornaria a venir aquesta època, no?
Doncs ja era previsió,
A veure, segons també comenten, aquesta és molt, molt forta, molt més forta, no és comparable amb les que hi havia hagut, no? De totes maneres, a veure, jo vinc de família d'hotelers i de constructors, i també em toca directament, llavors entenc, no?, la situació de com està el mercat i com s'haurà d'anar trampejant i se n'haurà d'anar sortint.
O sigui que en el fons és el mateix consell que s'ha dit tota la vida. Fes el que puguis i fes com puguis, vaja.
Sí, no, jo vaig dir, i quan he dit que la gent, la crisi ha posat la gent al seu lloc, ho deia en tots els sentits. En tots, potser estàvem massa mal acostumats, els nostres fills potser estan massa mal acostumats de fer coses que no poden fer, són coses que amb els nostres pares només ho feien els milionaris, ara ho feia tothom, o ho fa tothom, vull dir, es va posant cada qual al seu lloc fins que es tornin a poder fer les coses amb més seny i més cautel.
És que havíem après a viure sense veure els límits de la...
Sí, molt bé, molt bé. Jo crec que és molt més dur pels nostres fills adaptar-se ara i posar-se a to, que no pas el que hem tingut que viure nosaltres, que ha sigut de creixement, o sigui, de menys a més, és més fàcil adaptar-te quan has vingut de menys a més, quan vas de més a menys.
Sí, quan no tens res i comences a tenir, que no quan ho tens tot i deixes de tenir així de forma.
Quan tens engegat un nivell de vida i l'has de reduir. Jo sempre me'n recordo una frase que em deia el meu avi: nena, que nosaltres vam passar moltes penes, Clar, i nosaltres no ens ha faltat mai de res, o almenys a mi no m'ha faltat mai de res.
Aquesta frase del no m'ha faltat mai de res, que tant es feia servir abans,
sí.
Per això comentava la motivació, com s'agafa? Quan un tenia i no té,
jo penso que
quan un feia negoci i no fa...
És una qüestió de prendre consciència. És una qüestió d'acceptar quina és la realitat i a partir d'aquí, a veure, i jo també d'una mica també per anar tancant i acabar, penso que també és important llançar missatges positius. És a dir, hi ha solucions, clar que hi ha solucions, clar que hi ha oportunitats. El que passa és que aquestes oportunitats s'han de trobar en un nou entorn, un entorn on no estem en un creixement de dos dígits, un entorn on la situació és radicalment diferent, però jo penso que seguiran havent-hi oportunitats en tots els sectors, en alguns més que en altres, per descomptat. Però la realitat també és aquesta, és a dir, hem de saber adaptar-nos i hem de saber... diríem, prendre consciència de quina és aquesta nova situació. La motivació vindrà per aquí.
A partir d'aquí, quin és el paper que haurien d'exercir institucions, empreses, entitats financeres, no sé si dir en aquest escenari?
Jo crec que lo important és realment no enganyar la gent, explicar quina és la situació des d'un punt de vista real, des d'un punt de vista transparent, que la gent comenci a prendre consciència d'això. És a dir, escolta'm, què vol dir dos cotxes per família de tres membres? Per què carai els necessites? Doncs no pot ser. Què vol dir una casa que potser té no sé quants metres quadrats, no necessites? Bueno, doncs si no pot ser, doncs no pot ser. I prendre consciència de que... A veure, però això ja també és una qüestió de filosofia i un altre cop de sentit comú. És a dir, el món és limitat. Sentia aquests dies també amb diferents mitjans de comunicació. Escolta'm, els preus del petroli, els preus dels aliments... El que abans era el tercer món, la Xina, la Índia, el sud-est asiàtic, estan començant a demandar productes bàsics i això farà que el preu pugi. Escolta'm, ens ho hem de repartir. I és així de clar. És a dir, quants més som a demanar una cosa, el preu pujarà. I si el preu puja, el pressupost és el que és. I per tant has d'entrar en una dinàmica d'apretar el cinturó i, insisteixo, de prendre consciència d'això. Es pot viure molt bé amb el cinturó apretat, i no crec que hi hagi cap problema.
Ara hem de tornar cap al model de l'estalvi, no?
Sí, sí.
hem d'anar a buscar això.
No
el de l'endeutament, sinó anar tirant cap a l'estalvi, o intentar que les famílies estalvin. I...
La paraula és adaptar-se, que és el que ha dit ell. O sigui, estem en un moment que ja sabem la situació que és, i ja sabem que el que tenim per la part bancària, per la part de l'administració i d'allò, bueno, doncs has d'adaptar-te, i si no pots tirar per aquell carrer perquè està tapat, tira per l'altre, busca alternatives, el que pugui exportar és la solució, vull dir, obrir terreny cap a fora. Altres països que estan sortint ja d'aquestes crisis i poden comprar, i poden fer, i poden produir una sèrie de coses que aquí no hi són, doncs mira d'introduir-te en aquest tren i comença a treballar cap allà. És les sortides que s'han de d'allò, adaptar-se a la situació realment dolenta que tenim.
No sé si hi ha un mapa sitgetà de la crisi, o si d'alguna forma vosaltres podeu veure o intuïu alguna cosa de cara al futur. Què viurem? Què ens passarà? Quins seran els sectors?
Sitges que... sempre hem dit que era...
Una república independent, sí. Un oasi, eh?
Però la realitat és que també...
Parles del microclima, parles. Sí. No,
s'havia dit, no?
Sí, Mireia, sí.
I Josep, però... Sitges semblava que dins
sí,
de tot plegat era...
Sí, la veritat és que l'estoc d'habitatges que hi ha és baix per vendre. L'estoc d'habitatges que hi ha buit a Sitges... no té res que veure amb el que hi ha en altres puestos.
Encara que ens pugui semblar que és un estoc important.
Pues no, pues no. Està, no. És veritat que els preus han baixat alguna cosa, però no han baixat...
No ha sigut exagerat.
D'una manera exagerada. Tampoc hi ha...
Per què no han baixat més?
Perquè no hi ha estoc.
Perquè no hi ha estoc, o perquè algú pensa, doncs mira, aguanto...
No, perquè no, mentre estoc, aguantar... perquè no hi ha estoc, no. Vull dir, no hi ha estocatge.
Però esclar, no s'han baixat més els preus, però tampoc s'han venut tants pisos.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí?
Sí. Anem a veure, jo et puc dir un exemple, sí? Molt, molt d'allò. Vèrtix, allà a la Plana, tenia 155 pisos per vendre. Va baixar preus i només n'hi queden 25. Es va vendre tots.
Deuen estar contents els veïns que els van comprar per primer cop, eh?
Bueno,
no,
és que no,
la vida és així.
No en havia vengut cap. No, és que no en havien vengut.
Aquells famosos pisos dels...
Sí, i quan és al revés. I quan és al revés, que compren molt barat, ho puja i llavors venen, qui és el que té que estar content? Uh-huh. El promotor? Vull dir, clar, això
sí, sí, sí,
és
sí.
La
però és a dir,
l'oferta
han,
i la demanda.
Han baixat, però tampoc han baixat d'una forma escandalosa els pisos.
Vora un 20%. Vora un 20%.
No sé si és molt o no això, per tal com estan les coses.
No ho sé, però...
No, m'atreveixo a dir... Realment, Sitges sempre ha funcionat o ha anat diferent que altres poblacions de la comarca. Almenys el tarannà de fer, no?
També Sitges no té gran indústria, no té indústria pesant, viu molt del turisme, viu molt d'altres coses, i llavors afecta el que afecta, i bueno, pues, el que sí que és cert és que les empreses de construcció que hi ha a la zona ho estan passant molt malament, perquè no s'està fent res. Només has de mirar les grues que hi ha, sí. No n'hi ha. Uh-huh. Quan fa 4 dies estava ple de grues per tot arreu, encara que no totes eren dels de Sitges, també tenim que ser conscients.
Això també es deia en el seu dia.
Vull dir que quan hi ha una moguda venen tots de fora i tornen a marxar. Sí, igual
venen els qui tenen la capacitat de fer molta.
I jo crec que anirem sobrevisquent.
T'has mirat això de Qualia?
Sí.
I? ho lligo amb això de si les institucions d'alguna forma han de propiciar, esperonar...
L'origen és molt bo. L'origen és molt bo. Quan dic l'origen, estic parlant de la universitat, que la universitat és un fet. És un fet perquè hi ha un terreny públic amb concessió que ja hi és, hi ha una inversió privada que també hi és, i això dona una realitat que comporta altres coses. Això per si sol és molt bo per Sitges i pot ser el desencadenant de tot el que més. Tot el resto està molt verd, és la meva perspectiva.
Jackie?
Si vols que et digui la veritat, no tinc informació al respecte. A veure, sé de què va el projecte, però no puc valorar-ho.
No és suficient com per...
Perquè no l'he seguit, no l'he seguit de prop.
Mireia?
No opino el mateix, perquè tampoc, a veure, sí que sé de què va, però no hi he estat a sobre, per tant, no... prefereixo abstenir-me.
La institució ha de fer de motor d'alguna cosa? Les institucions han de fer de motor d'alguna cosa? El sector públic ha de fer de motor d'alguna cosa? O tornaríem a caure en... Pregunto.
Crec que ha de posar les condicions necessàries. I si fa de motor, que ho faci bé.
Exacte. Que potser les institucions tenen eines, no?, també, doncs, per poder influir en decisions del sistema financer i de... Però, exacte, ho han de fer bé i han de donar, suposo, les garanties suficients a les institucions bancàries, doncs, perquè elles puguin confiar i tirar endavant, doncs, amb les empreses que així ho demanin, no? És a dir, és un peix, segueixo dient, és un peix que arrossega la cua. Sense unes garanties sòlides, l'entitat financera no hi entrarà. Doncs la institució crec que ho podria vehicular d'alguna manera. Com? No ho sé.
D'acord. O sigui, que manen, veieu ja més les institucions o el sector públic com a
facilitadors.
Facilitadors.
Sí.
Jo crec que és
facilitadors
error...
d'un context en el qual les empreses puguin desenvolupar.
Haurien de ser-ho. O sigui, crec que és un error delegar en un percentatge important la recuperació en el sector públic, sense cap mena de dubte. La recuperació ha de venir pel sector privat, pels emprenedors, per la gent que és capaç de tenir idees, portar-les a la pràctica i obtenir uns nivells de rendibilitat que siguin acceptables. Però també aquesta és una altra postura, no? Ja m'ho arreglarà l'Estat. Què vol dir ja t'ho arreglarà l'Estat? Aquí o tirem tots del carro o la cosa...
Clar, l'empresa privada jo crec que és un dels motors que farà que sortim de la crisi. Vull dir que s'ha de potenciar l'empresa privada. No podem viure de l'Estat. L'Estat és una gran empresa, però que en si està amb un endeutament molt elevat, també. Per tant, han de ser les empreses privades les que han de tirar endavant el carro.
L'Estat ha de garantir les condicions necessàries perquè això sigui així. Mm. El que no em preguntis és com.
És el que em dirà, no em preguntis com. Però, d'alguna manera, o sigui, facilitar
correcte
les coses. Perquè, però, com deia en Josep, esclar, després de tots aquests anys, costa pensar en quins són els sectors de futur després d'haver passat tants anys, diguem-ne, ancorats en un sector que donava un rendiment, encara que en el fons fos mentida, oi? Però que donava un rendiment d'aquesta magnitud.
N'hi ha de sectors de futur, sí. Noves tecnologies, coneixement, jo crec que, i en aquest sentit, sí que la filosofia que abans preguntaves de Qualia, jo crec que va cap a un bon camí, perquè és obvi que, diríem, territoris com el nostre han d'apostar per aquest tipus de sectors. No podem pensar en indústria i no podem, senzillament, perquè no hi ha espai suficient, vull dir, i no hi ha tradició i no hi ha preparació del teixit social. En canvi, sectors que estiguin lligats a noves tecnologies, a coneixement, jo crec que sí que és el camí.
Mm-hmm. Això està clar. 10:56, l'agenda de la DEC, com els dèiem, a punt d'iniciar ja una nova temporada de cursos. Susana, tu mateixa.
Doncs bé, iniciem any i iniciem nova programació de cursos. Com us comentàvem al principi, la propera setmana iniciem els primers. Recordem que aquesta programació de cursos trobarem cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, totalment gratuïts, i seminaris i tallers de producció pròpia, que són cursos més concrets, més específics. Si encara no ho heu fet i us pot interessar inscriure en algun dels cursos, us recordem que ho podeu fer a l'apartat de formació del web de l'ADEC, que són www.adec.cat. Allà trobareu tota la programació dels cursos, els temaris, calendaris, i des d'allà podeu fer la inscripció. I fem també un breu repàs a l'agenda d'actes de l'ADEC. Comencem pel divendres 21 de gener, fem una nova sessió dels veïns de l'ADEC. En aquesta ocasió comptem amb el senyor Pere Tàpies. Ens trobarem a les 8:30 del matí a la sessió social de l'ADEC de Vilanova. I el dimarts 25 de gener fem una nova sessió de l'esmorzar comercial 7x7 ADEC. Recordem que és una sessió on 7 empreses associades tenen 7 minuts per exposar els seus productes i serveis. Ho realitzarem a les 9:15 del matí a l'ADEC de Vilanova. I el dimarts dia 1 de febrer també hi ha una sessió amb el títol Tens 5 minuts, una sessió organitzada per col·lectiu de dones d'empresa. Es realitza a les 3:15 3 i quart de la tarda a l'Ase Social de la DEC de Vilanova. Com sempre, l'agenda actualitzada minut a minut la trobareu a la pàgina web de la DEC.
Tot s'ha d'explicar en poques paraules, 7 minuts, 5 minuts, digui-m'ho tot en 5 minuts, en 7, i a veure què passa. Li ensenyem a en Josep la torre diagonal 00 de Telefònica. T'agrada?
N'he vist de pitjors.
Oh.
86 milions d'euros. És una forma com una altra.
Ara ja m'agrada més. Sí.
10 i 58 minuts. Mireia, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres des de Caca de Navarra. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Joaquim, gràcies també. El nostre temps de la DEC, que tornarà, com sempre, en 15 dies per continuar fent balanç d'aquest 2011 en diferents sectors, ara que estem, doncs això, encara immersos en aquesta crisi que ha de tenir punts positius i aspectes positius. En uns segons, notícies en connexió com ràdio. Després, ho tornarem a intentar avui, a veure si hi ha una miqueta més de sort, però això d'anar a petar al costadet dels Andes per parlar amb algú que està enmig del París de Car no és massa fàcil, però ho intentarem en 5 minuts. Tornem de seguida.
Cel, cada dia al matí amb nosaltres.